tan burros com a societat que és que segurament que aquest matrimoni el seguiran molts d'altres.
Ja.
Fes-me cas.
Sí, sí, segur, segur. Això es posarà molt de vorasto. En fi.
En fi.
Hi ha gent que es casa amb sabates.
Musiqueta?
I amb cotxes, que l'altre dia, perdona,
tot.
Vaig veure un vídeo per Twitter d'un home dels Estats Units que s'havia enamorat d'un cotxe.
Mira.
Hi ha imatges de que se li feia petons.
Cotxes molt bonics.
Que li deia, bon dia, amor.
Però us dic una cosa, aquí el problema...
Que li agraden amb Michelins.
No, mira, ho ha agafat amb delay, la Núria.
Sí, he fallat
segons,
aquí.
Segons. Aquí el problema és que això... O sigui, no passa res, aquestes persones continuen anant pel carrer, saps?
Sí, sí, és el més preocupant.
Això és el més preocupant, correcte.
Sí. O sigui, estan, saps, poden
no
interactuar amb la resta.
Intentarem trobar-la.
A la Igleix.
I parlar amb ella.
L'Andreu s'està posant les mans al cap.
I sobretot amb ell. És que no hi ha per menys. No hi ha per menys. Musiqueta?
Sí, va. I avui sona així.
Una de les icones del pop actual, eh?
Home, sí, ens agrada Taylor Swift en aquest programa, eh? Sí, no?
Sí, 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 tant, sí.
Segurament, durant les últimes hores n'heu sentit a parlar bastant d'ella, i no és per menys, si tenim en compte que s'ha convertit en l'artista més escoltada de Spotify a nivell mundial d'aquest any.
Yep.
I és una dona. Molt bé, Júlia.
Bravo.
Bravo.
Brava, brava, de fet.
Brava, perquè ara en parlarem, Bad Bunny ho ha estat durant 3 anys consecutius,
sí.
I hem d'aplaudir que per fi és una dona, no?
Sí.
No? Sí, vinga.
I no seria per falta de talent?
No, exacte. És el que us anava a dir, un mèrit increïble perquè fa una feinada brutal i també perquè ha aconseguit desterrar Bad Bunny, que portava, com dèiem, 3 anys consecutius ser l'artista més escoltat del món en aquesta plataforma. També us dic, Bad Bunny no està en el número 1 mundial, però està en el número 2. També està molt bé, fa molt bona música.
Sí,
i està en el número 1 d'Espanya, en aquest cas, Bad Bunny. Mm. Per tant, també li va molt bé. D'aquesta manera, seguint una miqueta amb el que us deia, el rànquing a escala global de Spotify d'enguany quedaria així. L'artista més escoltada de tot el món és Taylor Swift. Després la segueix Bad Bunny, en tercer lloc, i tenim The Weeknd. No sé si us agrada a vosaltres The Weeknd.
Sí, està bé.
Algunes cançons, sí.
Sí.
La cançó aquella, aquella tan famosa sí que m'agrada. Com es diu aquella del Blinding? Sí, que són
Blinding Eyes, no?
Aquesta és fantàstica.
Doncs en aquest cas, tercer lloc per The Weeknd, el quart lloc és per Drake i el cinquè lloc és per Peso Pluma, que té una cançó, una, jo me'n sé una de Peso Pluma.
Peso Pluma n'ha tret 2 o 3 aquest estiu que són prou bones.
Sí, no els conec, no els conec.
Llavors, bueno, és un, eh?
No el conec.
El senyor Peso
Pluma.
És un tio peculiar, eh?
Sí, sí,
però si en varios no serien Peso Pluma.
No, seria Pesos.
Pesos.
Pesos pesados.
Escolteu-me, això pel que fa als artistes i les artistes més escoltats a nivell mundial, però si ens fixem en les cançons més escoltades,
sí.
Teniu alguna idea de quina pot ser aquesta i la més escoltada?
Mira, ahir em sortia
Spotify.
El rap de
rap?
Spotify.
Rap?
Clar, jo no... Ahir em sortia Pau Vallvé.
No, però dic a nivell mundial, de tot.
No les teves.
A nivell mundial, eh?
Uau.
Doncs alguna de Taylor Swift.
Sí.
No.
No està Taylor?
No. Oh. Taylor és l'artista, però hi ha una cançó que ha estat molt radiada per tothom en tot el món.
Alguna de Visa?
No, mira, és de Miley Cyrus.
Ep!
Vale, és el seu tema Flowers.
Flowers.
No sé, podia saber.
Molt
famosa. I per cert que en aquest rànquing de les cançons més escoltades de l'any també hi trobem a Shakira,
ep,
com no podia ser d'una altra manera, en el número 9. En el número 9, sí, amb la seva sessió 53 amb Bizarrap.
Sí, sí. Jo l'hauria posat més amunt, eh?
Ja, jo també.
A mi també m'ha sorprès. És a dir, està bé, però número 9.
Sí.
No sé, si voleu consultar la llista completa, està a tots els mitjans de comunicació. Jo, de moment, avui acabaré amb Taylor Swift.
Doncs vinga, fantàstic. Anem amb Taylor Swift. Gràcies, Núria.
Fins ara.
But I can't.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho estem explicant aquest matí des de la caravana de Ràdio Estel. Avui comença a Dubai la COP28, la cimera anual pel clima que reuneix els mandataris dels principals països del món per debatre i fer front a l'emergència climàtica. La cimera arriba després d'un mes d'octubre que ha batut rècords de temperatura a nivell planetari. Per tant, la COP28 haurà de revisar si l'acord de París signat el 2015 per reduir un grau i mig la temperatura del planeta es complirà, però també haurà de fer front a com es posa fi als combustibles fòssils i haurà de marcar també el pic d'emissions mundials de CO2 establert per al 2025. En tot cas, la cimera arriba en un moment d'emergència amb les entitats ecologistes lluitant per buscar solucions urgents i per això avui podem saludar a Maria Botella, portaveu de Greenpeace Espanya. Maria Botella, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
María, desde Greenpeace, ¿tenéis esperanzas, confiáis en que salga un compromiso claro de esta COP28?
Pues, desde luego tenemos expectativas, más que esperanzas, pero bueno, habrá que ver porque Ya se sabe que estas cumbres no siempre se alcanza el nivel de ambición que es necesaria y además, bueno, pues también el donde se hace, ¿no? Que es un país productor de petróleo, ¿no? Pues en ese sentido, pues tenemos nuestras dudas, ¿no? Pero desde luego tenemos nuestras expectativas ahí. Uh-huh.
No solo se hace en Dubái, María, sino que además participan grandes corporaciones de la industria fósil. ¿Qué te parece todo esto?
Efectivamente, pues es algo que llevamos denunciando durante muchos años, que la participación de la industria fósil en las COP es claramente un conflicto de intereses, ¿no? Están ahí pues para asegurar que sus intereses pues no se vean perjudicados, ¿no? Por las decisiones de estas COPs, y claramente pues esto es un problema.
Te lo pregunto distinto, ¿eh, María? ¿Es un greenwashing de manual?
Efectivamente, es un greenwashing, el greenwashing que denunciamos de tantas maneras posibles, ¿no? Desde Greenpeace, pues este desde luego es un greenwashing de manual.
Sea como fuere, ¿eh? ¿Cuál es el principal reto que tiene por delante esta cumbre del clima?
Hay tres retos desde nuestro punto de vista. Desde luego para nosotros el principal es que se declare por fin una fecha para el fin de los combustibles fósiles, ¿no? Aquí hablamos tanto de carbón, de gas como de petróleo, y que además se haga de una manera rápida, justa y definitiva, ¿no? Que de nuevo no se pongan mecanismos en el camino de greenwashing para permitir decir que se va a acabar con los combustibles fósiles, pero en realidad permitir que sigan existiendo, ¿no? Uh-huh. Más allá de la fecha que se fije.
Yo no sé si tenéis datos desde Greenpeace, María, supongo que sí, pero ahora mismo, ¿cuáles son los países del planeta que más contaminación generan?
Pues ahora mismo no tengo estos datos, no te querría decir, pero bueno, los históricamente contaminadores, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, China, pues seguro que están en ese ranking, pero uh-huh. Ahora mismo no tengo datos al respecto concretos.
Te lo preguntaba porque no sé si creéis que deben ser estos países precisamente los que afronten una mayor parte del gasto económico que nos lleve al cambio climático.
Efectivamente, tienen que ser los países que más emiten y que más han emitido de manera histórica, ¿no? Porque, bueno, pues Europa en teoría sí que ha reducido sus emisiones, sino porque hay que contar también con las que importan, ¿no? Pero igualmente esto es una cuestión histórica, ¿no? De quién ha contaminado más a lo largo del tiempo, también de economías emergentes que están saliendo con mucha fuerza y planeando expansión de proyectos como China enormes, incluidos de carbón, que es uno de los combustibles fósiles más contaminantes, ¿no? Entonces estos países definitivamente tienen que contribuir mucho más a este compromiso tan necesario también en esta COP de buscar una financiación, un paquete de financiación creíble y adecuado a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque si no, la transición, o sea, si no, en realidad los compromisos de París no se van a poder cumplir, ¿no? Si no contamos con esta financiación.
¿Se están cumpliendo estos compromisos, estos acuerdos de París?
Pues en realidad, ¿no? Como te decía, las emisiones a nivel global siguen subiendo y de hecho, bueno, en esta cumbre, ¿no? Tenemos esta evaluación, que también es por lo que es muy importante esta cumbre, que tenemos esta evaluación global de si estos compromisos se están cumpliendo o no. Desde 2015 es la primera vez que se hace esta evaluación. Y como te digo, no se están cumpliendo y es muy importante que efectivamente hay que adquirir nuevos compromisos más fuertes y que además incluyan eso, que se deje de quemar combustibles fósiles, ¿no? Tener una fecha clara, que haya un paquete de financiación creíble, ¿no? Y sobre todo en el tema de adaptación y de pérdidas y daños, como que se... que también se vehiculice, ¿no? Este instrumento que va a servir para esto.
Yo recuerdo, María, que hace bastantes años ya se hablaba de cambio climático, ahora más bien hablamos de emergencia climática, y hace años preguntábamos a los expertos, pero toda esta cuestión es frenable, y nos decían, bueno, costará, pero todavía es frenable. A día de hoy sabemos que no es frenable, pero ¿dónde podemos llegar?
Pues todavía, efectivamente, o sea, no es frenable en el sentido de que el cambio climático ya está aquí, incluso aunque parásemos de producir emisiones hoy, ¿no? Como todos los efectos de lo que ya hemos emitido, pues van a seguir incrementándose, pero digamos que el 1,5 que se estableció en París como bueno, pues lo deseable, ¿no? Ahí todavía podemos llegar, pero estamos realmente muy cerca de no poder llegar ahí, ¿no? Y de hecho cada año se ha ido viendo que en realidad los cambios y los impactos y los cambios producidos por el cambio climático se van produciendo a un ritmo más rápido de lo esperado, con lo cual este 1,5 que era deseable en realidad hoy en día se dice que es imprescindible no rebasarlo. Mm.
Si nos fijamos en España, el otro día, María, conocíamos la noticia de que grandes empresas españolas habían aumentado sus emisiones de dióxido de carbono. Entre estas empresas hay grandes energéticas como Repsol, Naturgy, Iberdrola o Endesa, entre otras, ¿eh? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo tenemos que actuar delante de estas noticias? Es decir, ¿el gobierno, por ejemplo, puede sancionar este tipo de cosas?
Pues en realidad no hay una manera de sancionar esto, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos unos objetivos fijados que se supone que afectan además a la industria a través de pues el tema de los créditos de carbono, pero digamos que no hay manera de sancionarlo, porque aunque tengamos estos objetivos, ¿no? A nivel estatal, incluso podemos decir que se incumplen, en general se incumplen y no pasa nada, no es posible, por lo que es emisiones en sí de CO2 y de gases de efecto invernadero, no es posible.
Deja que te haga dos últimas preguntas. La primera, un poco polémica, porque como sabes ha generado polémica los últimos años, que algunos activistas han participado en cuestiones como, por ejemplo, ir a un museo, engancharse a un cuadro o manchar un cuadro para poner en evidencia esta emergencia climática. ¿Qué os parecen acciones como estas desde Greenpeace?
Pues, en realidad son acciones que lo que pretenden es llegar a un público más amplio, porque por más que se intente, digamos, llamar la atención sobre la urgencia climática, ¿no?, en la que estamos, pues muchas veces esto no tiene consecuencias políticas, no se da demasiada visibilidad en los medios, solo en momentos como ahora, en la COP. Entonces, bueno, pues es una manera, habrá gente que opine que es más o menos legítima, ¿no? Pero bueno, es una manera de llegar al público, ¿no?, más amplio, con sí, este tipo de temas que son tan, tan clave para la supervivencia de la humanidad y el planeta, ¿no?
Y por último, Greenpeace, supongo que participará de esta cumbre en Dubái, como siempre, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos, a nivel internacional, tenemos una delegación muy amplia con gente de los distintos países, ¿no? Y también tenemos personas viniendo de aquí, del Estado español, yendo a la COP.
María Botella, portaveu de Greenpeace, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Radio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Mira.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. l'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
González.
Bon dia.
Bon dia de nou. De seguida comencem amb les cosetes i tot plegat, però abans, ho sabeu des d'aquest matí, que estem seguint aquest operatiu policial dels Mossos d'Esquadra per desallotjar els ocupants del Cubo i la Ruïna de la zona de la Bona Nova de Barcelona, i seguint-ho en directe tenim des del primera hora del matí allà a Pau Massip. Pau, molt bon dia de nou. Com està la cosa?
Bon dia, Joan. Doncs mira, ara mateix acabem de veure com els Mossos d'Esquadra acaben d'accedir al terrat de l'edifici del Cubo. Aquest és un edifici d'oficines, un dels dos que està ocupat. De fet, són dos edificis que estan l'un al costat de l'altre. Doncs, com dèiem, els Mossos acaben d'arribar al terrat, una dotzena d'agents dels antiavalots, on hi havia, en aquest terrat, hi havia un parell o tres d'ocupants que s'estaven resistint, i finalment els Mossos hi han pogut accedir. No ho han tingut fàcil, perquè, segons ens comenten, s'han trobat que els ocupants havien destrossat l'escala interior, l'escala d'obra per accedir als diferents pisos, i això, per això els ha costat tant arribar fins a aquest terrat. En aquest mateix edifici és on hi ha una de les ocupants penjada amb una corda, amb un arnès, des de a la façana. I també els estem veient, els agents, com estan intentant convèncer-la a través de la finestra perquè es despengi pel seu propi peu. Aquesta és la situació ara mateix al Cubo. Per l'altra banda, a la Ruïna, hi han tres persones a la teulada. Encara no sabem si han pogut acabar d'accedir en aquest edifici, perquè us comentem, no? Perquè s'estan trobant moltes dificultats a l'interior, d'escales destrossades, per dir-ho així, trampes que els ocupants han posat per dificultar la feina dels Mossos d'Esquadra. Per altra banda, això sí que és veritat que el desplegament es concentra als carrers Lluçanès i Sant Joan de la Salle, que són just els que rodegen l'illa de cases on hi ha el Cubo i la Ruïna, però a la plaça de la Bona Nova, al passeig de Sant Gervasi i al passeig de la Bona Nova, ara mateix la circulació és totalment normal. I també, com dèiem abans, ha baixat una mica. Hi ha una cinquantena de curiosos a la plaça mirant tot el procés. De fet, també hi ha molts veïns que han sortit dels balcons a mirar tot el que està passant. I quan els agents dels Mossos han pogut sortir al terrat, s'han pogut sentir aplaudiments celebrant que els agents haguessin arribat a dalt de tot. Hi havia un dels ocupants que estava onejant una bandera negra, i això, quan han arribat els Mossos, doncs s'han sentit aplaudiments per part dels veïns. De moment, això és el que està passant, és el que estem veient. Estarem pendents de veure si sabem alguna novetat, sobretot pel que fa a l'edifici de la Ruïna, i saber quants ocupants en total hi ha dins, perquè els Mossos encara no tenen la xifra exacta de la gent que hi pot haver entre els dos edificis.
Tot plegat, doncs, Pau, sense incidents majors, eh?
Bé, de moment no ens estan informant de res més. Sí que és veritat això que us deia a les 8, no? Que els ocupants sí que estaven tirant runa, estaven tirant pintura, estaven tirant líquids. Els agents en fons de premsa dels Mossos d'Esquadra ens han explicat que en algun cas era en líquid inflamable. També és veritat que hi havia aquest sistema que us dèiem, no? Que una mena de gàbia amb rodes, similar a aquestes gàbies que es fan servir per banyar-se amb taurons, per justament apropar-se a les tanques exteriors sense que els hi pogués fer més mal tot el que els estaven tirant. Els estaven tirant sacs de runes, escombraries. Ara mateix, per exemple, estic veient el carrer que està ple de pintura. Hi ha pots, hi ha cubells de galledes de pots de pintura pel carrer. però no de moment no ens consta que hi hagin ferits ni res, cap incident greu de moment.
Gràcies, Pau. Fins ara, si hi ha qualsevol novetat, com sempre, micròfons oberts. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
25 minuts que passen de les 9. Ja sabeu que hi ha uns dies a la ràdio que ens agrada donar números. Avui és un d'aquells dies i ens agradaria dir-vos que Ràdio Estel manté una mitjana diària de 13.000 oients, segons el darrer EGM publicat avui. L'audiència dels programes de dilluns a diumenge augmenta, però lleugerament amb 1.000 oients des del darrer EGM, en presència a totes les províncies catalanes. Destaca, però, l'aposta educativa de Ràdio Estel. Els dissabtes amb el programa Escola en Família, que assoleix els 30.000 oients, o els 17.000 de la programació pastoral dels matins de diumenge. De dilluns a divendres destaca la programació del matí amb el programa La Caravana al capdavant, que assoleix una mitjana diària de 6.000 oients. Pel que fa al cap de setmana, l'oferta de dissabte acumula 20.000 oients de mitjana, encapçalats pels 30.000, com dèiem, d'Escola de Família, programa realitzat per Olga Vallejo amb el suport de la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya, els 22.000 oients del Cocodril Club, els 20.000 de Sons de la Terra i els 10.000 de Trotamundos. La missa a les 7 de la tarda des de la Basílica de la Mercè és seguida també per 5.000 persones, mentre que la música de Fórmula Estel de dissabte al vespre i nit obté 20.000 oients. Pel que fa a diumenge, els programes del matí tenen una mitjana de 17.000 oients en programes com Tot Sardana, La Taula de l'Evangeli o el diumenge a Montserrat, al vespre, la missa de la Catedral de Barcelona és seguida també per 4.000 persones de mitjana. Aquests són els números d'aquesta cadena. Us seguiran informant de tot plegat els serveis informatius d'aquesta casa a cada butlletí horari. Ara sí, González, va, anem a lo tuyo?
Som-hi.
Va.
Les cosetes de l'Andreu.
3 minuts i arribem a 9:45. Andreu, a qui has estalquejat avui? Va.
Doncs avui he estalquejat un dels actors que ens visiten, Eston Vieira, i la veritat és que la seva privacitat, a banda d'algunes fotografies que ara diré, la manté bastant oculta, així que no sé ni l'edat ni res. Em sap greu. Per començar, si us plau, heu d'entrar al perfil d'Instagram, que és iam.vieira, que per qui no ho sàpigui és iam.vieira, i mirar la fotografia de perfil. És d'ell, de petit, amb el cabell molt i molt arrissat, a l'estil discotequero dels 80. He de dir que m'encanten aquests tipus de cabells, la veritat us ho dic. Jo crec que no és gaire fàcil conviure amb ells, perquè són rebels, però queden tan i tan bé que déu-n'hi-do. El meu vídeo preferit de tot el perfil és el que té penjat, que és en blanc i negre, i se'l veu com es pentina. Per això us dic que sembla complicat, perquè que et quedi bé deu ser una feinada. Ara bé, però, a l'obra el porté diferent, com és engominat, una mica menys de volum, no? No sé si m'explico. Llavors, jo us he portat aquí una fotografia adjunta perquè veieu una fotografia de quan era petit.
Mira-li, que mono.
És
un Jackson 5.
Sí. Sí, és no. Que no sabia com explicar-ho bé. Sí. Es veu a ell mossegant, diguéssim, un pinte, un raspall del cabell.
Sí.
És molt maco, la veritat. A mi m'ha fet molta gràcia.
I falta la bola discotequera.
Sí.
Ell ha viscut a Brasil, un dels països que més ganes em fa de visitar, ja que el seu pare és d'allà i va ser model durant una època, i com tot model va passar a la televisió fent algunes cosetes per Netflix, perquè ara es veu que això es porta bastant de moda.
Sí, home, sí.
I la veritat que no hi ha més coses a dir, perquè només té publicades 16 fotografies, però per algun que altre vídeo que he vist d'ell de festa, una catifa vermella del cinema és Verdi, aquest noi ja em cau bé, així que està més que provat.
Té un somriure magnífic.
Sí, sí.
Explica'ns el toc, va.
Doncs les manualitats i, per sobre de tot, el ganxet. A veure, ahir la meva companya de pis, que s'ha aficionat a aquestes coses, va comprar manualitats de Nadal per decorar la casa i, sobretot, l'arbre, no? Era una mena de calendari d'advent i jo ja vaig començar amb mal peu perquè la primera figura no l'estava entenent de cap de les maneres, la veritat.
Què era?
No ho sé, era com un pompon. Un pompó, però de paper raro. Bé, no ho sé, la veritat. En aquell moment vaig pensar que, Andreu, les manualitats no són el teu fort, deixa-ho estar millor, però vaig donar-li una segona oportunitat a un altre a una altra decoració, i em va tocar fer una mica de ganxet. Jo, quan era petit, m'encantava fer ganxet, però amb els anys ho he anat deixant i ara sóc bastant nefast.
Això té una cadència, no?
Sí. Total, que vaig començar i per fer una figura que era un floc de neu, vaig tardar ni més ni menys que una hora i un cigarro pel mig de l'estrès que tenia.
Però mentre feies el ganxet, fumaves?
No, vaig haver de parar.
Compte amb això.
Sí, això és nivell. No. No, és que potser ho pots incendiar, saps? I llavors la feina feta se'n va una mica a la brossa, saps?
Sí, clar.
Llavors, diuen que això tranquil·litza molt fer el ganxet. A mi, ja us ho dic, de bones a primeres, és que no em tranquil·litza, em posa encara més nerviós.
Va, red flag.
Doncs mira, avui red flag i toxicitat al 1000%.
Ui.
Mireu, agafa la teva parella de la cintura tota l'estona i apartant la gent perquè no la toqui. A veure, primer de tot, no. Jo aquesta persona...
A veure.
Em vaig trobar una persona que ho va fer al metro davant meu.
Ai.
I clar, llavors, la meva pregunta és... Et penses que et vull robar la nòvia? És a dir, és que no ho entenc gaire. Pregunto per què ho sembli. I a més, a banda de demostrar una inseguretat de tu mateix amb aquesta relació, estàs demostrant obsessió sobre protecció i, en definitiva, un masclisme integrat que déu-n'hi-do. Què vol semblar? Un mascle ibèric? Doncs molt bé, enhorabona, però aquesta gent jo no la suporto.
Però ahir els masclistes són els dos, eh?
No, perquè la dona està cohibida per l'home.
Depèn.
Vols dir?
No sé. Perquè ella... se la veia rara, he de dir.
No estava còmode.
No estava còmode. Bueno.
Val.
Llavors, apartava la noia cada vegada que algú l'anava a tocar. Mm-hmm. I és com, a veure...
No.
Entre poc i massa, vull dir.
Si és així, déu-n'hi-do.
Sí, en popular opinió, en què?
Doncs, a veure, el que va passar ahir al Congrés dels Diputats ha donat molt de sí, he de dir, a les xarxes socials, més del que m'esperava, entre que tots critiquen la falta de protocol perquè Sánchez es col·loque bé els pantalons.
Ai, senyor.
Fotografies. Ai,
sí. Molt graciosa aquesta imatge.
És una cosa molt de poble, això,
sí.
De pujar-se allà els pantalons.
Davant del rei, eh?
I que les fotografies, a més també del càmera de la Casa Reial, va fer les fotografies, doncs, tortes.
Sí.
Déu-n'hi-duret. A veure, jo només tinc una cosa a dir. Sí que estem avorrits per criticar-ho tot, de la veritat. Potser no us heu pensat primer que a Sánchez se li està ben caient els pantalons perquè s'ha primat 10 quilos després de l'estrès que ha hagut de passar aquest senyor durant aquests dies.
És que està veritablement flac.
Sí. Després també potser us hagués agradat més que s'hagués quedat en calçotets el president davant del rei. Vull dir, és que déu-n'hi-do. Vull dir, potser se'ls va pujar per alguna cosa. Pregunto.
Sí, home, però el protocol no pots pujar-te els pantalons davant del rei, home.
Ja, però una cosa, Joan, si t'estan caient...
És lleig.
Jo crec que la relació rei-Sánchez està una mica...
Pels pantalons.
Bueno, en general.
Qui porta els pantalons a l'estat espanyol?
Interessant.
És bona aquesta, és bona reflexió.
A veure, i després també el que deia del càmera, no? Tot i que el càmera pot semblar injustificable per part meva, perquè jo sóc molt tiquismiquis amb les fotografies, intentaré fer-ho dient que tothom pot tenir un mal dia. I que els companys community managers de xarxes de la Casa Reial li podrien haver donat un cop de mà, pobret, reajustant una mica les fotografies i que no es veiés tan tortes.
Clar.
Llavors, que això es pot fer, que això es pot fer. Llavors, una miqueta d'empatia, si us plau.
Vinga, va, petita historieta.
Doncs sí, mireu, ahir a la nit el ministre d'Indústria em va escriure per WhatsApp.
Com?
Sí.
El ministre d'Indústria?
Has d'explicar alguna cosa?
Jordi Hereu.
Com?
A tu.
Sí, perquè jo, en el seu moment, quan va sortir ministre,
sí,
li vaig escriure un WhatsApp.
Ho vam demanar, sí.
I ahir em va escriure, ja som best friends, jo i el ministre d'Indústria.
Sí, molt agradable, és un paio molt agradable,
sí,
Jordi Hereu.
Sí. Em va dir a veure si ens veiem algun dia. Però venint a la ràdio, no us penseu que tinc una cita amb el ministre.
Va.
Sí, que anava bastant de crani, em va dir també. Llavors, és normal.
Sí, i tant. Convidadíssim, però, en aquest programa, Jordi Hereu, per quan
pugui. I tant.
Rebre un WhatsApp d'un ministre, no?
Sí.
Com et vas sentir?
Bé, perquè, a més, quan va ser ministre...
Estaves al bany, per exemple?
No. Quan va sortir ministre, em vaig apuntar. Ministre. Llavors, clar, quan em va sortir la notificació, vaig dir, ep, ministre.
T'ha de fer enganxet.
No. I mireu...
Quina barreja més boja, fer enganxet, que t'arribi...
Un missatge del ministre. Sí. No, a veure, i una altra cosa és que jo la setmana passada en aquest programa vaig dir que ja començaven les coses aquestes de finals d'any, no?, que són l'Spotify Wrapped i el recopilatori de fotografies durant l'any, no? Llavors, ahir ja van sortir, llavors Instagram està traient fum, que dona gust, no? Jo no ho he penjat bé, sí, a Mejores Amigos, però...
Jo sí ho vaig penjar.
Ah, sí, no ho he vist, doncs.
Perdona, però els no iniciats, Mejores Amigos, què és?
Millors Amics, és
Close
com...
Friends.
Només dir, ho poden veure aquelles persones,
que, tu seleccionis.
Ah, val. Sí.
És un cercle més reduït, no?
Sí. Ah, exactament. Llavors, jo vaig penjar i era obvi que em sortiria aquesta cançó. Us vaig dir que us portéssiu les vostres. Llavors, deixem-ho per demà, perquè avui no tenim gaire temps, però jo us poso la meva res, un trosset, que és de la Julieta, la cantant catalana, que m'encanta.
Som-hi.
Ja marxem.
Home, no, que falten els consells.
Ai, clar, és veritat.
I 6 hores de programa. Ai,
també.
4.
Tries no marxa.
No.
Nosaltres anem...
Les cosetes sí que marxen.
Fins demà, no, per això?
Fins demà.
Ah, clar. Anem als consells?
Sí, som-hi, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Consejos vendo que para mí no tengo.
Sí, avui molt importants, perquè aquesta secció està dedicada a totes les dones de Catalunya i del món, perquè els hi porto els consells definitius per alleujar el mal de regla, el dolor menstrual.
Boníssima aquesta.
Vale?
Interessant.
Uns consells, sota el meu punt de vista, necessaris, importants a parts iguals, perquè només les dones que ho pateixen ho sabrem, però que la menstruació faci mal, més sí i més també, doncs és una de les pitjors sensacions que hi pot haver. Us ho dic jo, perquè ho he viscut. Llavors, sé que potser ara mateix molts homes estan pensant, i a mi què m'importa, no?, els consells, si no tinc la regla.
No, però
espera't, jo crec que sí,
Hi ha perfils.
Clar. Doncs deixeu-me dir-vos que sí us importa, perquè entengueu lo malament que s'arriba a passar, perquè comenceu a normalitzar que una dona es pugui agafar la baixa per menstruació.
Bravo.
I per ajudar d'alguna manera les vostres filles, netes, nebodes o el que sigui, si algun dia no es poden aixecar del sofà perquè tenen mal de regla.
Bravo.
Respira, Núria.
Sí. No.
No, perquè ara us posaré prova, eh? Per exemple, si tu, Rafa, tens una filla, oi?
Jo tinc una filla.
Vale. Està en edat menstrual,
sí,
ja?
Sí.
Val. Rafa té una filla, vosaltres no, però segurament teniu amigues que tenen la regla. Si us diu una noia coneguda, tinc la regla, em trobo fatal, què puc fer? Vosaltres què li diríeu? Com la podríeu ajudar? Li podríeu donar algun consell? Sabeu d'alguna cosa que funcioni per alleujar mal de regla?
Les bosses calentes al ventre.
Vale? Anem bé.
Jo reconec que no en tinc ni idea.
Vale.
Tinc la sort que no té una regla dolorosa. Ho porta bé.
Val. Però... Una miqueta era un experiment social, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Però jo tota la vida he escoltat l'ibuprofè.
Clar. Hi ha molt fals mite. De fet, un dia on són les dones en van parlar. Es pot recuperar l'entrevista des d'aquí en faig autobombo.
Sí.
Però el que dèiem, no passa res, és normal, però de 3 homes que hi ha a l'estudi, un sap dir-me algun consell...
I els altres dos, res.
No passa res, vull dir, és normal, no teniu la regla, però avui aprendrem, perquè avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per alleujar els dolors menstruals. Les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes? No sé si teniu algú a dir, vaig als consells directament.
Jo tinc ganes d'escoltar-los.
M'agrada molt, Rafa.
Sí.
Anem al consell número 1, que és aneu al ginecòleg. He decidit començar amb aquest consell perquè jo crec que és bàsic i primordial. Mm-hmm. Anar al ginecòleg us ajudarà, en aquest cas, a regular els vostres cicles menstruals i entendre el per què, en mesos concrets, sentiu molèsties. Perquè hem normalitzat molt el sentir molèsties i no hauria de ser normal, eh?
Clar.
Això també és important destacar-ho.
No és normal, eh?
No. És a dir, hi ha dones i dones, hi ha...
Però en principi no ha de ser insuportable.
No ha de ser insuportable. L'únic que, com que hi ha tantes dones que senten aquest dolor i l'hem normalitzat tant, doncs ens pensem que sí que és normal. No ho és. Per tant, si aneu al ginecòleg, a partir d'aquí podreu descartar, per exemple, patologies com els ovaris poliquístics, molt freqüents a les dones. Jo, per exemple, els tinc i és una de les conseqüències d'aquest dolor tan continuat. Endometriosi o qualsevol altra patologia. Des d'aquí, jo, amb la mà al cor, animo a totes les noies joves que encara no hi hagin anat, que hi vagin, perquè jo crec que un seguiment ginecològic és essencial per una bona salut hormonal femenina.
Sí,
per tant,
així,
aquest seria el primer consell, molt important, des de joves, doncs, anar i fer una visita al ginecòleg. Llavors, si anem als consells més pràctics, anem al consell número 2, que seria portar una vida saludable. I què s'entén per portar una vida saludable? Doncs, practicar esport, seguir una bona alimentació i beure molta aigua. Si seguiu una vida saludable, aconseguireu que els vostres dolors i còlics associats amb la menstruació es redueixin una miqueta, que no per complet, eh? És gairebé impossible que es redueixin al 100%. Però, en aquest cas, i abans de passar al següent consell, si ens centrem, per exemple, en l'exercici, doncs els experts recomanen fer exercicis suaus, com, per exemple, nedar, caminar o exercicis de respiració com el pilates i el ioga, perquè aquests exercicis ens ajudaran a relaxar-nos i, per tant, que el nostre mal disminueixi una miqueta.
Tot això, a casa, està interioritzat.
Sí, doncs sí? Mira, està sí. Molt bé. La natació, per exemple, ajuda molt.
La natació és una mica complicat, però altre tipus d'exercici...
Sí, sí. El ioga, per exemple, que no cal que surtis de casa, doncs ajuda. En aquest cas, no és una tonteria. Els experts diuen que l'exercici físic allibera endorfines i aquestes hormones doncs, seran les que ens faran sentir millor actuant com analgèsics naturals. Totes les dones que ens estan escoltant a dia d'avui, jo crec que pensaran, ostres, és que quan et fa mal la regla és molt complicat posar-te a fer esport. Sí, ho sé, però si fem esports més suaus, doncs ens sentirem millor.
Però jo entenc, perdona, Núria, que això és una regularitat, no és quan et vingui mal.
No, exacte.
És en el teu dia a dia per prevenir.
Sí, no? De normal fem esport, però sobretot durant els cicles menstruals sí que ens hem d'ajudar de menjar bé. És a dir, per exemple, vaig ràpid, eh? Jo em noto molt quan em ve la regla un mes si he menjat bé durant aquell mes o no.
Ah.
Si no he menjat tan bé, per exemple, hamburgueses, això ens agrada a tothom, i una vegada al mes està bé. Però es nota molt. Per mi el dolor és molt més accentuat. Llavors, si durant un mes practiques esport, beus aigua, portes una vida saludable, potser, no és al 100%, però la menstruació no serà tan forta o no et farà tant de mal.
I a més, si fas esport també... també, si fas el sòl pèlvic, diguéssim, si treballes el sòl pèlvic, imagino que també ajuda, no?
No ho desconec, no ho sé, podria ser perfectament. Però bé, està ben vist, està ben vist.
No, és que ahir vaig veure... Ahir vaig veure per Twitter una notícia que parlava sobre el sòl pèlvic de les dones, que hi ha molta gent que no el treballa, diguéssim.
Ja,
i llavors això és un problema.
No, està bé. Seguim amb el següent consell. Consell número 3, digueu adéu al tabac i a la resta d'hàbits tòxics. En aquest cas, el consell és molt senzill i crec que també serveix per tots i totes, eh? El consum de tabac empitjora, en aquest cas, tota la nostra salut, però en excés al nostre dolor menstrual. Per molt que ens sembli que fer un cigarro ens relaxa quan ens fa mal, no és així. Per tant, és molt recomanable evitar fumar i beure alcohol sempre, però sobretot durant el període menstrual. Llavors, consell número 4, eviteu el sucre i els aliments processats. A la línia del que dèiem abans, una alimentació saludable és fonamental, per això, durant els cicles menstruals hem d'evitar les begudes amb gas, reduir la sal i també el sucre per deixar espai per les fruites, els vegetals, la fibra i el calci.
Tu això ho fas?
No. És que a mi durant la menstruació em ve molt de gust menjar xocolata.
És que a les meves amigues també els hi passa.
Però et felicito per la sinceritat.
No, però és una miqueta el que dèiem. Jo, per exemple, sóc fumadora, estic intentant deixar-ho, però sóc fumadora. Llavors, quan em fa mal, la regla, parlem ja clars, a mi crec que em relaxa fumar. I realment no és així. Igual que a mi, quan tinc la regla, em convida a menjar xocolata, coses molt greixoses, que crec que em fan sentir millor, però a llarg termini no et fan sentir millor.
És que m'estic adonant que justament la meva filla l'estàs descrivint.
Sí, eh?
És que ella viu així, com tu dius.
Sí, sí.
Per tant, és molt probable que tingui una relació, no?
Sí, tingui una
relació fàcil o poc dolorosa.
Sí. Llavors, consell número 5, mantenir una bona rutina de descans. Si us en doneu compte, tots els consells us els podríeu aplicar a vosaltres mateixos sense tenir la menstruació.
Sentit comú per tots.
Llavors, així com l'alimentació, descansar és molt important. En aquest cas, ho sabem, ho hem dit diverses vegades, es recomana dormir 7-8 horetes, ja que dormir-ne menys pot augmentar les possibilitats de patir molèsties. És així de senzill. Si aquell dia una noia que té la menstruació sent que ha de dormir 10 hores, benvingut sigui.
Clar.
Descansem perquè, és evident, perdem molta sang. Llavors et veus més dèbil. Llavors, últims dos consells. Consell número 6, la hidratació, molt important.
Bàsica,
és un consell estrella d'aquesta secció i és molt senzill. Mantenir-se hidratat és important per disminuir els símptomes dels dolors menstruals. S'ha de beure molta aigua i ingerir molt líquid. Llavors, una mica a la línia del que deia l'Andreu, consell número 7, apliqueu-vos calor a la zona de la pelvis per alleujar la inflamació. La calor, senyores i senyors, i ho dic per experiència, ajuda a calmar molt les molèsties de la menstruació, perquè el que fa és relaxar els músculs de l'úter, així de senzill. Per tant, en aquest cas, jo sí que recomanaria a totes aquelles dones que ho passen malament que es comprin un coixí calentet, una esterilla, es diu esterilla, se la col·loquin a la zona del dolor, s'entortilliguin, perquè és que no pots estar en una posició recta quan és la regla.
Has de
buscar una postura que estiguis còmoda.
Virgili estaria...
Una mica la postura fatal.
Bueno, no sé com es diu. Però que es posin a la posició que més còmodes es sentin i es posin calor a la zona que els molesta i d'aquesta manera no us sentireu al 100% bé, però us sentireu una miqueta millor. He fet uns consells molt exprés, crec que és un meló molt més gran. Però ja en parlarem un altre dia, perquè crec que hem de començar a normalitzar la menstruació
i
desmuntar molts mites que hi ha envers de la menstruació.
A mi tot el que has dit, el que més m'ha cridat l'atenció és que no hi ha que normalitzar el dolor, perquè jo sí que el tinc normalitzat. Dins meu,
clar,
relaciono molt període amb... No,
i amb moltes dolor. Dones l'hem arribat a normalitzar.
I en principi no ha de ser així.
Però quan en parles, t'interesses per al tema, veus que no és normal. Per això ara també jo crec que sorprèn que una dona es pugui agafar la baixa per menstruació. Perquè com que s'ha normalitzat tant que les dones patim i ho passem malament quan tenim la regla, ara és més estrany.
Això, perdoneu, lo de la baixa... Igual estic, no ho sabeu, però jo tampoc ho sé. Lo de la baixa és allò que te l'agafes però després has de retornar les hores? Està així el tema, no? O no? O te l'agafes...
Aviam, els funcionaris de la Generalitat sí que ho tenen, perquè això és un... Ens ho va explicar Tània Verge, l'entrevista que li va fer Núria Rosa, On són les dones. El Departament d'Igualtat sí que va fer una mena de baixa per menstruació, que no s'han de recuperar hores. Però sí que és veritat que el govern espanyol sí que en van fer un altre,
que
sí que s'han de recuperar.
Si t'anaves a casa, després havies de recuperar, que no em sembla... És absurd.
Quan tens una grip, i marxes a casa, has de recuperar les hores?
Clar.
Exacte.
No és just ni ara.
No sé qui ho ha pensat, això. És que és increïble, no sé.
Mira.
Bueno, jo crec que a poc a poc estem fent petites passes, ara em surt que des de luego, no em surt en català, perdoneu, falta molta educació sobre el tema.
Sí.
Falta molta educació. Jo m'incloc, Jo tinc 25 anys, hi ha moltes coses que estic descobrint aquest any gràcies a aquest espai que tenim a la caravana, que parlem sobre temes de dones, en aquest cas vam parlar de menstruació, hi ha moltes coses que a mi se m'escapaven i jo tinc la menstruació.
Absolutament.
Llavors és important parlar-ne i nosaltres que tenim un altaveu, doncs ho farem. Anem a la fórmula ja per acabar?
Jo tinc un dubte, perquè hi ha moltes amigues meves que quan tenen dolor de regla també tenen dolor lumbar a darrere.
Sí, tot s'ajunta, sí.
Sí, que m'ho confirmes, no?
Sí, bueno, és el que dèiem, cada dona és un món, però és que anem a ser clars. Una dona, entre que té la premenstruació, que estàs ovulant i, per tant, ja tens símptomes, cadascun els té diferents, però jo, per exemple, tinc molta gana i molts canvis d'humors. Després tens la menstruació, sí. Després tens la menstruació, que són 4-5 dies, depenent de la dona, que estàs traient sang a dojo, parlant clar. Després tens la postmenstruació, vale? Que la sang se'n va, però queda aquest líquid més... Ja ens entenem.
Sí.
I després tens 2 o 3 dies normals, que no tens ni pre, ni post, ni menstruació. Però 2 o 3. És que no és només físicament que tu expulsis sang, és que psicològicament m'aixaca molt.
Clar, és així.
I no en som conscients com a societat.
És així.
I ja n'hi ha prou d'aquests comentaris, ja tornes a tenir la regla, estàs de mal humor. Tinga-la tu i després parlem. Vols que anem a la fórmula?
Sisplau.
Vinga.
A canvi, perdona, és que si no faig el comentari no em quedaré tan guit. A canvi de tot aquest patiment, perquè és un patiment, tenir una cosa meravellosa, que és que...
d'una vida.
D'una
vida. I tant. Sí, sí, és així. És així.
Exacte, ja està.
Anem a la fórmula? Va, la fórmula és vida saludable, més bon descans, més hidratació, més calor, menys tabac, menys alcohol, menys sucre. I a tot això li sumem, en parèntesis, per si ho volen, jo recomano una visita al ginecòleg al mes o cada trimestre. Doncs el dolor va millorant, però queda molt per fer encara.
Gràcies, Núria. Fins ara. Dotze minuts i arribem a les 10 del matí.
La nostra cita diària amb els supermercats. Bravo, cap bravo. Cap bravo.
Bravo.
Cap bravo. Bravo. Quina meravella, quina meravella poder tenir accés a aquest temple, podríem dir, del cariño a l'ofici. Estaves pensant com acabar aquesta frase.
Sí. El templo de l'hogar.
El temple de del barri on vas, on fas relacions, on dius, mira, aquí està allò, està molt bé, està ben presentat, està tot fresc.
Agenda, no, jo no puc anar a cap Bravo perquè em cau lluny. Impossible.
Impossible.
No et pot caure lluny.
Al girar de la cantonada tens un cap Bravo, o dos, i a vegades n'hi ha 2 seguits.
Perquè són... Legión!
3.000 supermercats. Aquí tenim el símbol de la Legión. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Que bravo, eh? Diferenciació, salut, producció agroalimentària de proximitat. Això què vol dir? Què vol dir la proximitat, amics oients i amics Joan?
Quilòmetre zero.
Quilòmetre zero.
Ajudar el pagès.
O quilòmetre 100. Com a màxim, 100 quilòmetres... Home, sí, home, sí, no rieu.
Sí, sí, proper, és, quilòmetre dir, proper. No,
quilòmetre zero és impossible, perquè seria, sí, sí, seria agafar...
Oh, quilòmetre zero es diu...
Agafar l'enciam aquí, al carrer, ah, Comtes de Belloc. No,
no seria gaire.
Quilòmetre 100 és que tu ho agafes com a màxim en un radi de 100 quilòmetres. Això és quilòmetre zero. Puntualitzem. Doncs Cap Bravo ho fa. I t'ho porta. I ho tens allà, al costat de casa. Botigues de nova generació. És que són... Estan transformades, eh?
No, no, clar.
Són fantàstiques. Però no, és varietat...
A un metre quadrat?
Varietat. Bueno, bueno, a un metre quadrat. Un metre quadrat és tota una vida, eh?
Un supermercat sencer.
Un metre quadrat? Has de dir a casa... Ja tornaré, perquè vaig a Cap Bravo, només faré un metre quadrat, però igual estic allà 3 hores, perquè ho tens de productes així, així, i fas el gest de molts.
Correcte.
No em veieu, però ho estic
així.
Val? Per tant, Cap Bravo, quina meravella. Amics oients, demà és el sorteig de la darrera cistella, sí, del mes de novembre, tot i que ja estarem en desembre, però encara tindrem aquesta cistella bio, amb plomes, amb melmelada, amb blat de moro, amb flocs de cibada integrals, amb galetes d'espelta, cuscús! Cuscús. T'agrada el cuscús, eh?
Molt. Sí, sí, sí.
Les genties, ja sabem que no tant, però aquestes són bio, Núria.
Ah, ara, doncs així sí.
Bio i t'has d'apuntar. I saps allò? Amb tot el ferro i tota l'energia.
Popeye.
Després les... Popeye eren les
espinacs. Ah, no, espinacs, és veritat, perdoneu.
Per tant, què preguntem avui, Rafa, va?
Ah, la pregunta ja directament? Sí. Vinga, va. Doncs, espera't, que ara m'he de centrar. Tirem una mica de tele i de nostàlgia, perquè ahir es va posar punt i final a una sèrie que ha durat 22 anys. Cuéntame. Vinga, va, ahir va acabar aquesta sèrie després de 22 anys. La seva estrena va ser el 13 de setembre del 2001. La cadena pública va emetre el primer episodi d'aquesta temporada, 413 capítols. Molta gent afectada, eh?, per aquest punt i final. Una sèrie que s'ha convertit en referència per molts espectadors. Tu ets fan, eh, Núria?
Sí, a mi m'agrada molt.
Són molts anys. Per tant, avui mirem cap a la tele. Avui us pregunto per la sèrie. Per comentar-la, barra lliure una mica. Si l'heu seguit, si no, si teniu personatges favorits, què us va semblar el final? Podeu opinar sobre... Jo no l'he vist mai, eh? No he vist ni mig minut, no, cuéntame. Però segurament molts dels nostres oients l'han anat seguint. Per tant, avui, per optar a aquesta cistella Cap Bravo, missatges de veu i per escrit al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i ens parleu de Cuéntame, sisplau.
Gràcies, Rafa. Nosaltres anem a publicitat i de seguida en aquest estudi rebem a Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universitat Abat Oliva, que enguany celebra els 50 anys aquesta universitat. De seguida en parlem de sistemes universitaris amb ell. Va, fins ara.
Radio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van treure de la nuca i me'ls van posar davant. No, no, però és meu, eh? Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
pràcticament 5 minuts i arribem a les 10 del matí. Aquest any la Universitat Batoliva, us ho explicàvem aquest matí, està celebrant els seus 50 anys i ho fa havent vist créixer en els darrers temps el nombre d'alumnes que cada curs passen per les seves aules. L'any 1973, la Batoliva va començar a impartir docència universitària. A les tres primeres dècades ho va fer com a centre escrit i no va ser fins al 2003, fa 20 anys, quan va ser reconeguda com a universitat privada. És a dir que aquest curs celebra una doble efemèride, 50 anys d'existència i 20 anys de funcionament com a universitat privada independent. Per parlar de quin és l'estat del centre i dels seus reptes de futur, avui ens acompanya el seu rector, és el senyor Rafael Rodríguez Ponga. Rafael Rodríguez Ponga, què tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.
Senyor Rodríguez Ponga, en quin estat de salut es troba el sistema universitari privat a Catalunya?
Bueno, el sistema universitario de catalán es un sistema único. No hay un sistema privado y un sistema público. Somos 12 universidades que formamos parte del sistema universitario de Cataluña, el SUC. Hay unas universidades que tienen una figura jurídica, otras tienen otra. Unas son entidades de derecho público y otras somos fundaciones, es decir, universidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Y la verdad es que funcionamos como un sistema, nos reunimos conjuntamente, formamos parte del Consejo Interuniversitario de Cataluña, de la ACU, de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, y estamos trabajando conjuntamente muy bien.
Mm. Ahir mateix va comparèixer vostè mateix a la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya. Va anar-hi per dir ben bé què?
Bueno, efectivamente, estuve en la Comisión de Universidades del Parlamento de Cataluña, y la verdad es que fue un honor realmente, ¿no?, ser convocado por los representantes del pueblo catalán en el Parlamento y poder explicar la situación de la universidad y contestar también pues a las preguntas e inquietudes de los distintos grupos parlamentarios, de los distintos diputados sobre la vida universitaria, que, insisto, es muy positiva. Es decir, en Cataluña en general, en Barcelona en concreto, pues la vida universitaria es muy activa, tiene un nivel altísimo y la verdad es que en la Universidad de Batoliva pues estamos muy contentos del desarrollo que vamos teniendo y vemos todas las posibilidades que tenemos de ampliación.
Com sap, senyor rector, està Ràdio Estel una emissora religiosa i eminentment social, per tant, deixi'm preguntar-li pels factors vulnerables, tenint en compte que venim de moltes èpoques de crisi. Creu que s'ha de facilitar, per exemple, que arribi a estudiar a la universitat qualsevol ciutadà independentment del seu nivell econòmic?
Pues sí, efectivamente. Esta emisora, acaba de decir, pues tiene un contenido católico, una clara identidad, pero nuestra universidad también. La Universidad de Batoliva es una fundación sin ánimo de lucro y también de inspiración cristiana, de inspiración católica, y lo somos y lo queremos seguir siendo. Y efectivamente nos planteamos esta cuestión y creemos que con independencia de cuál sea la naturaleza jurídica de la universidad, los estudiantes tienen que tener esas posibilidades de igualdad de oportunidades. Eso se consigue bien con becas públicas, como las becas del Ministerio, o bien con las becas que damos nosotros, becas y descuentos, unos por excelencia académica y otros por razones familiares, personales o socioeconómicas. Dedicamos al año más de 2 millones de euros, podemos cuantificarlo en más de 2 millones de euros, las ayudas, becas o descuentos que aplicamos a los estudiantes según las circunstancias de cada uno. Cuando una familia tiene problemas, por ejemplo, como hubo con la pandemia, que hubo familias que llegó un punto en que no podían pagar la universidad de los hijos, pues hemos hecho y aplicamos planes personalizados, pagos aplazados, pagos fraccionados, es decir, todo tipo de facilidades que puede dar la propia universidad, o bien a través de los acuerdos que tenemos con instituciones financieras.
Deixem preguntar-li també una mica pel pla docent, perquè, com sap, darrerament estan entrant les noves tecnologies també a l'etapa de la educació. La Universitat Abat Oliva, que és una de les històriques del país amb 50 anys a les seves esquenes, i suposo que ha vist moltes etapes evolutives. Com estan visquent aquesta darrera etapa evolutiva, que sí, amb les TICs, la intel·ligència artificial, i ha d'entrar tot plegat en el món de l'educació a la universitat?
Pues sí, veritablement, hem transformat l'educació, hem transformat la docència, perquè en la pandèmia hem tingut que fer les classes a distància i doncs hem fet un esforç grandíssim, un esforç i una inversió també, una inversió econòmica per tenir en cada aula les televisions, les pissarres electròniques i doncs realment hem canviat la forma de fer classe, hem canviat la metodologia, la docència i també realment hem canviat des de la pandèmia una forma de comunicació educativa. Però és veritat que ara amb la intel·ligència artificial